Garantida l'ordinalitat a Catalunya i 21.000 milions d'euros més per beneficiar totes les comunitats autònomes. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El nou model de finançament presentat avui per la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, preveu cedir 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats autònomes per tal que cap territori hi perdi respecte del model actual, Joan Bota.
La clau del nou model és la cessió de 5 punts més d'IRPF i 6 punts i mig més d'IVA a les comunitats. Montero vol portar el model a votació abans de l'estiu perquè entri en vigor l'any que ve. Es confirma que Catalunya guanya gairebé 4.700 milions d'euros respecte al model vigent fins ara i és el territori més beneficiat en termes absoluts després d'Andalusia.
Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
És un nou model més just que l'actual, on tothom hi guanya i ningú hi perd. És el missatge que repeteix la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que assegura que Catalunya guanya posicions en el rànquing i serà la tercera en rebre més recursos. Un model dissenyat per la ministra que no té assegurat l'èxit. Montero el presenta ara sense tenir assegurats els suports al Congrés. Per tant, a partir d'avui arrenca una espinosa negociació amb el PP, però també amb Junts.
Les negociacions en matèria territorial no son un juego de suma cero, porque no es verdad que lo que gana un territorio lo pierda otro.
Com era de preveure, els discursos dels partidaris i els detractors del nou model no han canviat un cop se n'han sabut els detalls i les interioritats.
El govern de Salvador Illa i els seus socis d'Esquerra i els Comuns el celebren i Junts i el PP el continuen rebutjant per motius contraris, cosa que en compromet l'aprovació al Congrés.
Barcelona, Albert Prat i Jordi Corbalan.
Salvador Illa assegura que estem davant del millor finançament per Catalunya i es felicita d'haver complert la seva paraula davant d'Esquerra. El president fa pinya amb els republicans, els promotors d'aquest acord, per mirar de convèncer Junts al Congrés.
Faig una crida al conjunt de les forces polítiques per situar-nos tots plegats al costat de la política útil i de les solucions, no pas de la política de bloqueig i dels problemes.
Pels de Puigdemont, Catalunya segueix en el cafè per tothom i no hi ha cap singularitat. Junts avança que batallarà el Congrés perquè Catalunya quedi fora del règim comú i tingui un concert econòmic amb l'Estat. Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres presentarem una esmena amb text alternatiu on hi hagi una disposició addicional que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
Tot això el dia en què els pagesos es continuen mobilitzant contra l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, que aquest matí ha rebut la llum verda provisional dels 27. Una de les mobilitzacions és al Port de Tarragona, Manel Sastre.
Sí, bon dia. Aquí ja anuncien que aquesta reunió prevista per aquesta tarda amb el conseller Ordeig serà curta, una reunió que, per cert, acaba de canviar de lloc, no es farà a Tarragona, sinó a la Fira de Reus. Aquí se senten venuts com a moneda de canvi de la gran indústria automobilística i volen mantenir el bloqueig aquí al port, que fa més de 24 hores que dura. Els transportistes avisen, però, de pèrdues importants i, si no es deixen sortir cereals, al final diuen que seran els propis ramaders els que empatiran les conseqüències.
Més notícies confirmades avui. El Papa Lleó XIV visitarà Catalunya aquest any 2026.
Serà previsiblement el mes de juny per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
De la crònica internacional, Donald Trump descarta nous atacs contra Venezuela després que el règim ha alliberat un primer grup de presos polítics.
El president nord-americà diu que tenia preparada una segona agressió contra Venezuela, però que la cancela perquè les autoritats que han agafat el relleu a Nicolás Maduro estan cooperant.
I de la cultura, l'Acadèmia del Cinema Català finalment tindrà una seu fixa pròpia.
Serà a la Torre Avenida del carrer Muntaner de Barcelona, sentiu la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell.
Ens faltava una cosa que la resta d'acadèmies sí que tenen. Acadèmies europees, una seu patrimonial, una casa oberta a la ciutadania, des d'on compartir l'ofici més i millor.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hi haurà clàssic a la final de la Supercopa diumenge.
Barça-Madrid, diumenge a les 8, a Gida. Anirem al Catalunya migdia fins a Aràbia, on el Bernat Soler està a punt de parlar amb el director esportiu del Barça, Deco, perquè parlarà d'aquesta final, però també de Cancelo, que és aquest fitxatge que el Barça està a punt de tancar, l'incorporació d'aquest lateral, que significarà el retorn de Cancelo al Barça. I també un altre retorn, Joan Penyarroia, torna avui al Palau Blaugrana 2 mesos després de la seva sortida del club, aquest vespre a 8:45, Barça Partizan de Belgrat, partit d'Eurolliga que podreu seguir a la transmissió que farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a l'AP7, aturats de Mollet del Vallès a la sortida de Parets en direcció Girona, la C-17 també a Parets, direcció Barcelona, la Ronda Adal entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per accident, per mobilitzacions de la pagesia, tallades AP7 entre Vilademuls i Borrassà, provoca retencions a la mateixa AP7 a Borrassà, direcció Barcelona, i Nacional 2 als accessos a Figueres, autovia 2, tallada de Mollerussa a Bell-Lloc d'Urgell, l'est del Llobregat, la C-16 entre Berga i l'Ametlla de Casserres, i la 27 a l'accés al port de Tarragona, cosa que afecta la T-11, on hi ha tallat l'accés cap a l'autovia 27.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
A veure, què ens espera per aquest final de setmana? Vam començar amb molt de fred, avui molt de vent. Què ens queda?
Sí. Entre avui i demà tenim moviment meteorològic que tenim compte perquè ens afectarà la gent que viu a les ciutats, a les viles, a cota baixa, per sota de 700 metres, que és bona part de la població de Catalunya. Es pot veure afectada pel vent al centre sud de Catalunya de moment, a partir de la nit també, vespre i nit, cap al Pirineu, i demà gairebé tot arreu, però sobretot Pirineu, pre-Pirineu i també l'Alt Empordà. I la gent que viu a cota més alta o que vol anar a cota més alta cap al Pirineu, doncs ha d'anar equipat, perquè s'està complicant la situació pel que fa a nevada, una nevada que anirà més aquesta nit, sobretot matinada, demà al matí migdia, nevada important. Estem parlant de més de 20 a 40 centímetres, fins i tot 10-15 centímetres a algunes valls, pot nevar de moment a 1.000-1.200, aquesta tarda i nit cap a 900, baixant a última hora del dia a qualsevol cota, 600 metres. A part d'això, algun ruixat al Prepirineu, a vegades portat pel vent, el torb, algú xàfec amb tempesta, quatre trons amb calamarsa a l'Alt Empordà, fa poca estona han caigut 8 litres per metre quadrat a Agullana o també a Darnius-Boadella, i per tant tenim en renou. I demà també seguirà nevant, a la resta farà sol i vent, baixa molt la temperatura, però diumenge de dia es recupera, s'acaba el temporal, s'acaba el vent i ja no quedarà nevada al Pirineu. Potser de matinada diumenge només a la Vall d'Aran.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El nou model de finançament repartirà 21.000 milions d'euros extres a les comunitats autònomes i Catalunya rebrà el mateix nivell dels diners que aporta, és a dir, es compleix amb l'ordinalitat en el cas català. La ministra d'Hisenda ha presentat les grans xifres de la reforma del finançament autonòmic, vol que es voti abans de l'estiu al Congrés dels Diputats i que entri en vigor l'any que ve, i defensa que totes les comunitats hi guanyen, i cap hi perd. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal, bon dia.
A veure, anem a pams. Catalunya rebrà 4.700 milions d'euros més respecte del model actual, però Montero deixa clar que no es premia només Catalunya.
Exacte, si totes les comunitats rebran més diners perquè la bossa a repartir serà més grossa, l'Estat cedirà prop de 21.000 milions per financiar millor les autonomies, i la ministra María Jesús Montero garanteix que el repartiment és més just.
Por lo que podemos afirmar que este modelo es más solidario que el modelo actual vigente. Porque no es verdad que lo que gana un territorio lo pierda otro.
I en números absoluts, Andalusia, que té més població, és la més beneficiada per davant de Catalunya i seguida del País Valencià. El nou model modifica els criteris de població ajustada, però el canvi substancial és que les comunitats es quedaran un pastís més gran del que recapten, del 50 al 55% en IVA i del 50 al 56,5% en IRPF. Sobre l'ordinalitat, que n'hem parlat molt aquests dies, el nou model no blinda aquest principi per llei, però la ministra sí que confirma que Catalunya, ara sí, guanyarà posicions en el rànquing i passarà a ser la tercera en rebre.
El señor Junquera dijo lo correcto, absolutamente correcto. En Cataluña la ordinalidad está respetada y significa eso, que la posición en la que aporta es la posición en la que recibe.
El sistema premia també les comunitats amb competències pròpies com Catalunya i intenta que Madrid no surti tan beneficiada com fins ara, però Montero vol aquí obrir una altra batalla i penalitzar les comunitats que posen la mà per demanar més recursos a l'Estat, però alhora baixen o a la pràctica eliminen impostos.
No tiene sentido que estemos haciendo desde el gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos.
Com es penalitzarà o com es traduirà això en el nou model de finançament s'haurà de negociar en els propers mesos perquè, de moment, en la proposta no queda reflectit.
Com tu deies, és una proposta. Aquest és un nou model, però se sap quan podria ser efectiu aquest nou model i quin calendari preveu la ministra?
Doncs vol que entri en vigor el 2027, tenir enllestit el text de la llei d'aquí a dos mesos perquè l'aprovi el Consell de Ministres i portar-lo a votació al Congrés abans de l'estiu. És un temps rècord el que es marca la ministra d'Hisenda per la complexitat d'aquest tema, que ha reconegut que és molta, i perquè no té suports assegurats ara mateix Montero, però evita esmentar Junts i posa ara mateix tota la pressió al Partit Popular.
A mi me parece difícil que los grupos parlamentarios, que el Partido Popular pueda decir que no, van a decir que no por puro sectarismo político, diría yo, ¿no? Porque hacerte daño a ti mismo por intentar que no haya una iniciativa del gobierno de España que pueda ver la luz es absurdo.
Montero reuneix dimecres que ve les comunitats per debatre aquest model. Serà, però, una llarga negociació. De fet, la ministra assumeix que potser no veu el resultat final si és que s'arriba a provar, ja que abans de l'estiu marxarà per ser la candidata del PSOE a Andalusia.
Ja es preveu que la votació al Congrés dels Diputats serà complicada i ara mateix el govern socialista no té prou suports. Junts per Catalunya pot ser determinant en aquella votació i el president de la Generalitat, Esquerra o els Comuns s'han afanyat ja a pressionar els de Carles Puigdemont perquè votin a favor d'aquest nou sistema de finançament. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. El govern i els seus aliats parlamentaris han anat a la una per intentar contrarrestar l'escepticisme de Junts. El president Salvador Illa ha dit que estem davant del millor finançament per Catalunya i que no entendria que cap partit català el volgués rebentar.
Som davant d'un punt d'inflexió. Tenim a les nostres mans una oportunitat única perquè Catalunya faci un gran pas endavant. Confio plenament que prevaldrà la responsabilitat per part de totes les forces polítiques perquè el nou model de finançament superi els tràmits legals que pertoquen.
I el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, el primer a reivindicar aquest acord, ha advertit que seria pitjor que aquests diners siguessin a la caixa del govern espanyol. I Jéssica Albiach, dels Comuns, ha demanat no fer tàctica de partit.
Si algú tomba aquesta proposta, si algú impedeix que aquesta proposta s'aprovi, el que estarà fent és deixant aquests 4.700 milions a la caixa del Ministerio de Hacienda.
Jo no entendria que ni Junts ni ningú posi les sigles del partit per davant de les necessitats del país.
Junqueras i Albiach aquest matí han desfilat pel despatx del president, han parlat, sí, de l'acord de finançament, però tots dos socis li han deixat clar que el terreny encara no està prou abonat per començar a parlar dels pressupostos catalans.
Bé, doncs Junts per Catalunya replica aquestes crítiques, aquestes crides que hem sentit d'Esquerra, dels Comuns o del govern de la Generalitat, els de Puigdemont, emplaçant-los a tots ells a defensar el concert econòmic per Catalunya durant la tramitació del nou finançament al Congrés. Jordi Corbalan.
Junts manté que no estem davant d'un nou finançament que reconeix la singularitat de Catalunya, sinó diuen d'una actualització del model del 2009 que, amb els 4.700 milions, no arriba ni a cobrir l'encariment del cost de la vida. El vicepresident i portaveu econòmic del partit, Antoni Castellà, afegeix que no es recupera ni un sol euro dels 22.000 milions de dèficit fiscal i que, sense que es publiquin les balances fiscals, és impossible saber en quina posició queda Catalunya. El vicepresident i portaveu econòmic de Junts, Antoni Castellà, replica d'aquesta manera Esquerra i els Comuns pel fet que els de Puigdemont no avalin el nou finançament.
Ara que històricament tenim la capacitat de condicionar absolutament un govern a Madrid, per què renunciem al concert econòmic? El que pregunto jo a Esquerra i als Comuns és, però per quin motiu, vull que m'expliquin, per quin motiu, ara que tenim la clau política amb els vots, renunciem amb això?
Com ha avançat Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio, quan es tramiti el nou finançament al Congrés, Junts hi presentarà una esmena a la totalitat perquè Catalunya quedi fora del règim comú i transiti cap a un concert econòmic com el basc amb plena capacitat de gestió dels impostos.
Si ens ho mirem des d'un punt de vista purament econòmic, tots els experts consultats ens han dit que això és una volta al mateix sistema de finançament, que continua sent un model que no està lligat al que recapta cada comunitat, sinó que continua sent una transferència de diners que fa l'Estat sobre la base d'unes variables que són pràcticament les mateixes. I afirmen també que res no garanteix que Catalunya rebrà el mateix que aporta les arques espanyoles, Sara Riera.
Tots diuen que aquí s'han de tenir en compte les balances fiscals. A veure, un segon. Tots diuen que s'han de tenir en compte, com dèiem, les balances fiscals de Catalunya per no falsejar la realitat. Només les estimacions que es van fer el 2021 sobre el dèficit fiscal que té el país en sanitat ja parlen d'aquests 4.700 milions d'euros. És, doncs, diuen, per exemple, Guillem López Casasnovas o Santiago Niño Becerra, el que necessitaria només aquest sector per treure el cap.
4.700 milions d'euros per a Catalunya jo crec que és literalment calderilla, tenint en compte que l'any 2021 el dèficit fiscal interregional que va tenir Catalunya van ser 21.000 milions d'euros i s'estima que aquest any oscil·larà entre els 23 i els 24.000 milions d'euros.
López Casasnovas també explica que el model manté l'ordinalitat encara en uns llims, perquè quan l'apliques a tothom, el joc que donen les compensacions per preservar els ordres es compliquen bastant.
Quan ho fas a totes les comunitats autònomes, aquesta idea de lo singular generalitzar-ho, és un sistema molt més dinàmic, perquè tu penses que vas a la tercera, però hi ha algun altre que pot fer amb l'ordinalitat més ingressos que tu i resituar-se per davant teu.
I un missatge pels que esperaven que això impliqués a rebaixar la pressió fiscal. López Casasnovas ha calculat que si els 21.000 milions d'euros generals se li sumen als interessos de la condonació del Fla, l'Estat hauria de desembutxacar 27.000 milions cada any. I això, en un context de dèficit públic, doncs avisa que només ho podran afrontar apujant impostos.
Sí, però tots sabem que quan despugen els impostos, les comunitats que tenen un dèficit fiscal més gran, com és la nostra, les contribucions que fan els ciutadans per apaivagar aquest dèficit serà molt més gran la que es faci als ciutadans de Catalunya.
En definitiva, ens han dit que havien de parir un elefant i han parit una formiga.
Mentrestant, els sindicats tenen molts dubtes que aquest nou model de finançament acabi tirant endavant. Malgrat que defensen que és vital que les comunitats tinguin més diners per dedicar a les polítiques on tenen competències, com per exemple habitatge, sanitat o educació, recorden que els precedents polítics són demolidors.
El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, citava, per exemple, aquesta reacció del PP quan es va parlar que el govern del PSOE condonaria el deute del Fons de Liquidació Autonòmica, el FLA.
Pues una posición surrealista, en este caso comunidades autónomas que tuvieron que endeudarse, a las que el Estado, el gobierno central, accede a una minoración de esa deuda para poder fortalecer los servicios públicos y se opongan, ¿no? En este clima político a mí me parece difícil generar un consenso.
I a Catalunya, la rivalitat entre Esquerra i Junts tampoc ho posarà fàcil, segons Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT.
Voler una mica més, o voler més, o veure de quina manera es podem apropar doncs, tot el que ha representat a l'1 d'octubre, fa que, si no treballem de manera intel·ligent, doncs d'aquí un temps es puguem arrepentir, per entendre's.
A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem aquest nou sistema de finançament, sentirem els nostres tertulians i també doncs, un expert econòmic per tal d'intentar treure l'aigua clara de què és el que ha presentat avui el govern espanyol. Ara passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, però avui han passat més coses. Per exemple, la llum verda que ha donat la Unió Europea al tractat comercial amb el Mercosur, tot i les protestes dels agricultors i el rebuig de França. La decisió s'ha de ratificar per escrit aquesta tarda, però ja s'ha aconseguit la majoria necessària, Mireia Sala.
Sí, calia una majoria qualificada, és a dir, almenys 15 estats membres que representin el 65% de la població de la Unió Europea. El vistiplau s'ha aconseguit en una reunió d'ambaixadors a Brussel·les i aquesta decisió s'ha de ratificar per escrit abans de les 5 de la tarda. En la mateixa sessió, els ambaixadors han aprovat les salvaguardes que van negociar el desembre per reforçar la protecció del sector agroalimentari europeu. Alguns dels països més favorables al tractat, com Alemanya, ja han destacat la importància d'aquest acord en un període de tensions comercials. En canvi, els pagesos continuen amb les mobilitzacions en diversos països com el nostre, França o Polònia. Aquest migdia els tractors han bloquejat l'emblemàtic pont d'Europa que connecta França i Alemanya a Estrasburg. Amb la llum verda de l'acord, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, podrà viatjar dilluns al Paraguai per segellar aquest pacte amb alguns països de Sud-Amèrica. El Mercosur inclou el Brasil, l'Argentina, el Paraguai i l'Uruguai. La firma del tractat crearà l'àrea comercial més gran del món, amb un mercat potencial de 700 milions de consumidors i un volum de negoci de 111.000 milions d'euros.
Bé, doncs els pagesos catalans, que protesten des d'ahir contra aquest tractat, amenacen de mantenir els talls de carretera i d'endurir encara més les mobilitzacions. Ara com ara, bloquegen vies com l'AP7 a l'Alt Empordà, on continuarien tot el cap de setmana, també l'A2 al Pla d'Urgell, que tallaran almenys fins demà, o la C16 al Berguedà, on es preparen per dificultar encara més la circulació que es dirigeix cap al Pirineu. A més, bloquegen els accessos al Port de Tarragona, on aquesta tarda tindran una reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que finalment s'ha traslladat, com dèiem a la portada, arreu i no pas a Tarragona. Connectem amb algunes d'aquestes protestes amb el Manel Sastre, amb Fèlix Martín i el Joaquim Albalate.
A l'accés principal del Port de Tarragona, una trentena de tractors mantenen el bloqueig i després de la votació d'avui a Brussel·les pensa que el govern els ha venut i volen mantenir i estendre les accions de protesta, segons Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
Decidireu vosaltres quan marxem d'aquí o quan marxem d'un altre lloc o si convém o si convoquem altres coses. I jo no baixaria la guàrdia en cap moment. Vos ho torno a dir, seré l'últim en marxar.
Els transportistes es queixen de les pèrdues i es manté encara aquest bloqueig. Adverteixen que al final seran les seves granges, la dels pagesos i ramaders, les perjudicades si no surten més camions amb pinso, perquè des d'ahir s'ha reduït un 70% el moviment de camions al port de Tarragona.
A l'AP7.2 estan preparats per continuar tallant l'autopista tant temps com calgui i més després que Espanya hagi ratificat aquest migdia l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur. Jordi Ginebreda, portaveu del Gremi de la Pagesia.
Nosaltres seguirem aquí perquè mentre no hi hagi la signatura oficialitzada a l'altre costat de l'Atlàntic no hem de perdre l'esperança. Al final, la política és molt complicada, però no podem descartar mai que puguem forçar aquest gir inesperat.
Com a símbol de la protesta han plantat dos arbres enmig de l'AP7, però aquesta vegada sense foradar l'asfalt com van fer el 2024. Francesc Serra.
En cap cas nosaltres aquesta vegada volem trencar res. Teníem algun pi al voral, pins bords, que no fan cap servei. Doncs els hem decidit arrencar i plantar aquí al mig en senyal d'això, de la imatge que va donar a la primera revolta.
I fan una crida a tothom que vulgui afegir-se aquest cap de setmana a la protesta de l'AP7.2 a l'Alt Empordà.
Al Berguedà, al tall de la C-16, hi ha uns 60 tractors d'uns pagesos que diuen que si abans estaven emprenyats, ara ho estan encara més. Per això volen fer un pas més en aquesta protesta i si des d'ahir tallen la C-16 entre Gironella i Berga, aquesta tarda volen bloquejar totalment el trànsit cap al túnel del Cadí i, per tant, cap al Pirineu. Ho volen fer tallant també els accessos a la ruta alternativa, la carretera antiga, per obligar els conductors a fer mitja volta. Guillem Solà és portaveu de Revolta Pagesa Osona.
Hem intentat mediar amb Mossos i veure si ens deixaven bloquejar una mica més aquí l'accés a les rotondes a la C-16 antiga, diguem, de cara a això, fer més pressió, perquè encara que s'hagi votat que sí, aviam si hi ha alguna manera de fer pressió, si més no fer costat als companys que encara estan por ahí a la carretera, també.
Passen 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses. El Papa Lleó XIV visitarà Catalunya, Barcelona, aquest any.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com l'oli de girassol Borgesol, un litre, amb un descompte del 30%. Ara per només 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Ens vam passar tot un dia cavant un forat més profund i li vam donar una sepultura digna.
Ah, així no! És viu!
Quantes vegades pots tornar a néixer?
Ja l'he atrapat, només, que encara no ho sap. Doni'm un cavall i un rifle.
Leonardo DiCaprio, El Renascut. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola, sóc el súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra ojiblanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. L'Església espanyola dona per fet que el Papa Lleó XIV visitarà Barcelona aquest any. L'esborrany del pla de visita preveu la capital catalana com un dels tres escenaris principals de l'estat d'Espanya i inclouria un acte a la Sagrada Família pel centenari de la mort de Gaudí el mes de juny i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família Marriera.
Les primeres etapes d'aquest viatge les avançava l'arcabisbe de Madrid, José Cobo, aquest matí des de Roma, on ell i també l'arcabisbe de Barcelona, juntament amb la cúpula de la Conferència Episcopal, s'han reunit amb responsables del Vaticà per revisar aquest pla de viatge.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
A les Canàries es podria donar èmfasi al fenomen de la immigració, un tema que preocupa el Papa Lleó XIV, que sempre s'ha mostrat molt crític amb les polítiques que no garanteixen la defensa dels drets humans dels migrants. Sobre la data de la visita, Cobo ha dit que de moment no hi ha res tancat i falta també la confirmació oficial del viatge per part del Vaticà. L'últim cop que un papa de Roma va visitar Catalunya va ser el novembre del 2010, quan Benet XVI va celebrar la cerimònia per consagrar justament la Sagrada Família.
més coses, Alberto Núñez Feijóo rectifica i reconeix davant la jutge que investiga la gestió de la Dana que Carlos Mazón no el va informar a temps real de les inundacions i que va ser ell qui es va posar en contacte amb l'expresident valencià el dia de la Dana a les 8 del vespre per interessar-se per les inundacions. Catarroja, Alba Barbosa.
El president del PP ha admès que no va tenir informació de les inundacions fins a les 8 del vespre i ha reconegut davant la jutge de Catarroja que Carlos Mazón no el va informar a temps real, com ell mateix havia afirmat. Alberto Núñez Feijóo ha explicat que va ser un error d'interpretació. És el líder popular qui es posa en contacte amb l'expresident valencià a les 8 del vespre quan s'assabenta de la gravetat de la situació per informacions periodístiques. S'intercanvien una desena de WhatsApp amb Mazón fins a 2:15 de la nit i és a través d'aquests missatges que Feijóo li insisteix que lideri la comunicació. El cap de files del PP, que ha comparegut com a testimoni i per videoconferència des del Congrés dels Diputats, ha assegurat també que no va ser informat per part de cap autoritat del govern espanyol ni tampoc de la Generalitat Valenciana, a excepció d'aquestes converses amb Carlos Mazón. La jutge li ha justificat la seva compareixença quan Feijóo li ha qüestionat que no donessin explicacions a altres autoritats que també van estar en contacte amb Mazón. La magistrada li ha argumentat que estava citat perquè només ell va afirmar haver-ne estat informat puntualment.
Anem a la informació internacional. Després d'atacar Venezuela, detenir Nicolás Maduro i amenaçar Colòmbia, Donald Trump continua ara incrementant la pressió sobre Mèxic i assegura que els Estats Units començaran a atacar per terra els càrtels de la droga que actuen al país. Una amenaça que no és nova, però que agafa més rellevància després de l'operació militar a Venezuela. Fins ara, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rebutjat qualsevol intervenció dels Estats Units i ha recordat que Mèxic no ha demanat ajuda a ningú. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. Donald Trump ha repetit insistentment que el problema de la droga que arriba als Estats Units com si fos una arma de destrucció massiva no s'acaba a Venezuela. Després de capturar el president veneçolà, Nicolás Maduro, Trump va ampliar la llista incloent-hi Colòmbia i Mèxic. En el cas colombià, va acusar el president d'estar al capdavant del narcotràfic, però al cap de dos dies hi parlava per telèfon. En el cas mexicà, va deixar la seva presidenta com una líder indefensa davant dels càrtels de la droga. És per això que ara ha decidit que l'exèrcit nord-americà els combatrà via terrestre, malgrat que el govern mexicà no ho hagi demanat. Trump n'ha parlat en una entrevista a Fox News.
Ara començarem a atacar per terra els càrtels. Els càrtels governen Mèxic. És molt, molt trist veure i constatar què li ha passat a aquest país, però els càrtels manen i estan matant amb la seva droga entre 250.000 i 300.000 persones al nostre país cada any.
El protagonisme de Trump no s'acaba aquí. Avui mateix està previst que rebi a Washington els alts executius de les 14 empreses petrolieres més importants del món. Segons el mateix president nord-americà, aquestes invertiran més de 100.000 milions de dòlars en la reconstrucció de les infraestructures. Assegura que els beneficis es repartiran entre veneçolans i nord-americans. Per cert, preguntat sobre si acceptaria que la líder de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, li regalés el seu Premi Nobel de la Pau, tal com ella ha expressat, Trump ha dit que seria un honor.
En un altre front obert, Venezuela, Donald Trump anuncia que ha cancel·lat una segona onada d'atacs previstos al país llatinoamericà perquè considera que el règim post-Maduro està col·laborant. Sobretot després de l'alliberament, les últimes hores, d'un grup important de presoners polítics, una mesura que Trump considera un signe cap a la pau. Les autoritats veneçolanes alerten que l'alliberament d'aquest grup, que inclou un excandidat presidencial, és un gest unilateral per facilitar la concòrdia, però que en cap cas són un règim submís davant dels Estats Units. A les setmanes prèvies a la detenció de Maduro a Caracas, Trump va insistir que l'expresident veneçolà era un narcolíder. El grup més esmentat era el càrtel dels Soles, a qui els Estats Units van classificar com una organització terrorista estrangera. En realitat, però, no es tracta d'un càrtel de drogues tradicional, sinó d'un terme periodístic per referir-se a la xarxa de corrupció dins de l'exèrcit de Venezuela. Envies especials a Bogotà. José Antonio Rodríguez, Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. Experts en narcotràfic i crim organitzat coincideixen a dia a Catalunya Ràdio que el càrtel de Los Soles no existeix com a grup jeràrquic. Segons el periodista veneçolà Robert Denis, un dels investigadors dels papers de Panamà, es tracta més aviat d'un terme col·loquial.
El càrtel de Los Soles és un gran concepte que s'ha utilitzat bàsicament per definir com el Estat veneçolano, tant con altos mandos militares i altas autoridades civiles del mundo político, Se han hecho, por un lado, la vista gorda con el asunto del narcotráfico, pero también se han hecho beneficiarios directos o indirectos del narcotráfico.
El professor de dret internacional de la Universitat de los Andes a Bogotà, René Urueña, diu que els serveis d'espionatge nord-americans ja ho sabien, això.
Según el propio assessment de seguridad del aparato de inteligencia de los Estados Unidos, el denominado cartel de los soles no es un cartel como lo es el cartel de Medellín, como lo es Sinaloa, como un verdadero aparato jerárquico criminal, sino que es una denominación de una estructura, digamos, de facilitación más lax.
De fet, després de la captura de Maduro, Washington ha aclarit que no és un càrtel tradicional, sinó una xarxa clientelar de corrupció dels estaments veneçolans.
El Departamento de Justicia, en la acusación que hay ahora contra Maduro, hicieron, digamos, una suerte de precisión. Básicamente, ahorita lo que dicen es, bueno, el cartel de los soles no es un cartel tradicional, sino que es una suerte de patronazgo donde altas autoridades civiles, militares y políticas han permitido y han hecho del narcotráfico una fuente también de recursos y de beneficio propio.
L'origen del nom del cartel de los soles ve per la insígnia militar en forma de sol que portaven dos generals de l'exèrcit de Venezuela investigats per narcotràfic als anys 90.
Mentrestant, l'Audiència Nacional Espanyola fa un primer pas per investigar si José Luis Rodríguez Zapatero ha comès delictes en la seva col·laboració amb el govern de Nicolás Maduro. Ara hem sentit els senyals horaris de 2:15 PM. Ho fa a instàncies de l'organització Ultra Hazte Oír, que s'ha querellat contra l'expresident espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, la querella va arribar dilluns a l'Audiència Nacional i ara el magistrat Antonio Piña ha obert diligències prèvies i, en primer lloc, i abans de decidir si l'admet o no a tràmit, ha demanat un informe a la Fiscalia per si creu que l'Audiència és tribunal competent per investigar Zapatero. En l'escrit, el titular del jutjat número 6 argumenta que hi ha indicis que fan sospitar de la comissió de delictes i per això obre aquestes diligències. Hazte Oír ha acusat Zapatero de col·laborar amb l'estructura criminal del govern de Maduro i actua contra ell per suposats delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Abans de saber-se aquest pas que fa l'Audiència Nacional, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reconeixia el paper de Zapatero per aconseguir l'alliberament de presos polítics espanyols que avui aterren a Barajas. Això li ha dit una de les alliberades. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como al expresidente Rodríguez Zapatero, les trasladara todo su agradecimiento porque me dijo, yo sé todo lo que ellos han hecho para que hoy yo pueda estar libre y viajar a España.
Un paper de mediador que també li ha reconegut l'Assemblea Veneçolana.
Encara la informació internacional, el 13è dia de protestes a l'Iran, el líder suprem, Ali Khamenei, acusa els manifestants d'actuar en nom de Donald Trump i afegeix que no tolerarà que actuïn com a mercenaris estrangers. La mobilització s'ha estès arreu del país i el balanç és d'almenys 45 morts en la repressió policial, Eva Pineda.
El bloqueig d'internet no ha evitat la difusió de vídeos que mostren manifestants atacant edificis públics i estàtues de l'Ayatollah Khamenei a crits de mort al dictador. Khamenei ha denunciat que entre els manifestants hi ha agitadors que volen complaure el president dels Estats Units fent malbé les propietats públiques i ha assegurat que no recularà.
La República Islàmica es va fundar amb la sang de centenars de milers de persones honorables i no rendirà davant d'aquells que es dediquen a la destrucció ni tolerarà mercenaris al servei de potències estrangeres.
Així, el líder espiritual iranià referma l'aposta per la repressió en contra de la posició més moderada del president iranià que admet mala gestió econòmica i que aposta pel diàleg.
Khamenei també ha instat Donald Trump a preocupar-se dels seus problemes després que reiterés la voluntat d'intervenir militarment al país.
Deixem Trump dirigir, si pot, el seu propi país. Ara mateix té tota mena d'incidents en marxa.
Occident demana contenció mentre les aerolínies estrangeres comencen a cancel·lar vols a l'Iran.
Tornem a Catalunya perquè l'Hospital de Can Ruti i el de la Vall d'Hebron han estat designats com a centres de referència a tot l'estat per tractar amb cirurgia pacients amb trastorns del moviment, com per exemple el Parkinson o les tremolors essencials. Són uns tipus d'operacions que requereixen molta expertesa i no tots els hospitals ofereixen aquest servei que millora molt la vida dels pacients quan els fàrmacs fallen. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
De quin tipus de cirurgia estem parlant?
De dos tipus, l'estimulació cerebral profunda amb uns electrodes, la més habitual, o també l'aplicació d'ultrasons HIFU, una tècnica poc invasiva que extirpa amb calor extrema la zona danyada del cervell que provoca les tremolors. És el que li van aplicar al Juanjo, de 57 anys, que té un trastorn hereditari anomenat tremolor essencial. Tenia un 80% de tremolor que li feia molt difícil la vida i la feina de fuster.
Yo trabajaba con máquinas de mucha precisión y peligrosa.
y de riesgo. Y yo llegué a un momento, pues, o tenía que pedir una baja laboral por incapacidad y cesar la actividad, porque era insoportable, porque lo que cualquier ser humano puede hacer en la vida cotidiana, para mí era una dificultad.
Després de la intervenció, els tremolors li han disminuït fins un 3% i assegura que li ha canviat la vida. El fet que el Ministeri de Sanitat hagi designat Can Ruti i Vall d'Hebron com a centres de referència per a aquestes cirurgies significa que hi podran accedir més pacients d'arreu de l'Estat.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè Santi Laiglesia, el principal encausat per la mort d'Helena Jubany, ha passat la primera nit a casa seva després que l'Audiència de Barcelona li va revocar la presó preventiva. Els magistrats no veuen risc de fugida, com la jutge instructora, perquè ja han passat 25 anys del crim que va tenir lloc, recordeu, a Sabadell. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. L'Audiència remarca que no ha marxat durant 25 anys i, per tant, és poc probable que ho faci ara. I més quan té la feina i la família aquí i s'ha presentat davant la jutge sempre que se li ha demanat. Ara bé, li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir de l'Estat espanyol i ha de presentar-se de manera periòdica al jutjat. La família i els advocats de Jubany remarquen que els magistrats de l'Audiència en cap moment discuteixen els indicis de criminalitat contra Santi Laiglesia. L'encausat perseguia amb aquest recurs, a més de la llibertat, que l'Audiència rebaixés les proves que hi ha contra d'ell, cosa que no ha fet la sala. Ara queden poques diligències perquè ja es faci la petició de pena contra ell i s'obri el tràmit de judici oral. La mort d'Helena Jubany va tenir lloc el 2001 a Sabadell i des de llavors la seva família ha lluitat per portar a judici als responsables.
Passen 5 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
A la tarda aprenem coses.
L'Eixample de Barcelona és una imposició de Madrid.
Tal qual, és exactament així.
A la tarda ens divertim.
És el primer Jacob que truca aquesta temporada. Sou molts Jacobs a la família?
No, no, sóc l'únic, de moment.
De moment, què vol dir? Que potser...
No.
Jacobet? No? Ah, bé.
A la tarda, exclusives.
Tenim declaracions exclusives del rei Gaspar a Catalunya Ràdio? Document històric
d'aquesta
nit.
Document històric? Com s'han portat aquests nens?
Ui, s'han portat molt i molt bé.
A la tarda, tenim de tot.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de 2 quarts... L'Acadèmia del Cinema Català tindrà a partir de l'últim trimestre de l'any 27 una seu pròpia. Avui s'ha fet l'anunci. Serà la Torre Avenir, a la finca Muñoz Ramonet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat s'han posat d'acord per cedir l'espai i dur a terme les obres de rehabilitació que arrencaran el setembre que ve, Valèria Obereda.
La presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, diu que ara juguen en igualtat de condicions amb la resta d'acadèmies europees.
Ens faltava una cosa. Una cosa que la resta d'acadèmies sí que tenen. Acadèmies europees, una seu patrimonial, una casa oberta a la ciutadania, des d'on compartir l'ofici més i millor. Per això avui estem tan felices i agraïdes a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per aquest regal que ens posa a l'alçada de qualsevol altra acadèmia europea.
I el més important, tindrà les portes obertes a tothom.
Una casa oberta, amb aquest jardí meravellós, que és una declaració d'intencions, perquè la ciutadania se senti seu el que és seu. El cinema fet a Catalunya. I un espai on acollir els nostres professionals i oferir tant al sector com al públic, perquè la intenció és tenir aquesta acadèmia oberta a la ciutadania, oberta al públic, oferir activitat durant tot l'any.
D'aquesta manera s'hi faran projeccions, taules rodones, classes magistrals i xerrades. I a l'estiu també cinema a la fresca.
I ja que parlem de cinema, parlem de les estrenes que arriben avui a les sales.
I'm not a songwriter, I'm not a sex symbol.
La més destacada és Song Sang Blue, Canción para dos, que ficciona la sorprenent vida d'un imitador de Neil Diamond que va triomfar a l'Amèrica Profunda als anys 90, Marc Garriga.
El versàtil Hugh Jackman torna a fer una demostració de carisma a Song Sang Blue, com ja van veure al Gran Showman o als Miserables, és capaç d'actuar, de cantar, tocar la guitarra i traspassar la gran pantalla com pocs ho saben fer. Al seu costat, una recuperada Kate Hudson, que està nominada a molts dels premis a millor actriu de l'any per aquest paper. El film és una gran història d'amor i de com l'edat no és cap obstacle per fer realitat els teus somnis i tot el ritme de Sweet Caroline. La L'altra estrena destacada és Nouvelle Vague. Com us avançàvem ahir, la recreació de com devia ser el rodatge del final de l'escapada de Jean-Luc Godard. Una deliciosa carta d'amor de Richard Linklater a uns personatges i a un temps amb un sex appeal difícil de superar. Podria semblar un exercici per a cinèfils, però no ho és gens. En canvi, sí que ho és La cronologia de l'agua, el debut gairebé experimental de Kristen Stewart rere la càmera, l'actriu de Crepuscle, que adapta d'una manera difícil de pair les terribles memòries d'una dona marcada per les drogues i els abusos. Per acabar, Rental Family, Família d'alquiler, una comèdia sensible sobre un actor que es lloga com a membre de famílies desconegudes, amb un Brendan Fraser, el famós George de la jungla, que està vivint una segona joventut.
I una cosa més abans dels esports. S'endarrereix Sine Die l'obertura al públic de la Casa Gomis, gran exponent del racionalisme català. Segons ha pogut saber 3Cat Info, l'immoble ubicat a l'espai natural de la Ricarda, al Prat de Llobregat, difícilment estarà a punt en la data anunciada, que era el mes de febrer, Montse Mas.
Fa un any es va anunciar la compra de l'immoble per part del Ministeri de Cultura per més de 7 milions d'euros i al maig es va explicar que el gestionaria el MNAC i que s'obriria al públic coincidint amb l'inici de la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona. En aquests mesos, però, la gestió ha canviat de mans sense que s'hagi fet públic. Ara és l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural qui se n'ocupa i, com admet el seu director, Quim Borràs, aquesta emissora encara no hi ha data d'obertura.
Al febrer ho veiem també molt difícil, però tan aviat com pugui ser, esclar, pensem que Barcelona serà la capital durant tot aquest any, tan aviat com puguem nosaltres volem obrir, però això s'ha d'adaptar perquè es pugui visitar.
Les obres d'adequació no han començat. Generalitat i Ministeri treballen ara per ultimar l'acord del traspàs de la gestió i concretar un pla de viabilitat que permeti fer activitats culturals a la casa, des de visites guiades fins a concerts o exposicions. El canvi en la gestió del MNAC a l'Agència Catalana del Patrimoni s'ha decidit durant les últimes setmanes per raons operatives, com afegeix Borràs.
Clar, l'agència té en els seus departaments ja una sèrie d'unitats que s'encarreguen directament dels monuments. S'ha vist que és molt més adequat, molt més operatiu.
Pel responsable de patrimoni, la casa està protegida davant l'ampliació de l'aeroport per la seva qualificació de bé cultural d'interès nacional.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ho tenim garantit. Barça-Madrid una altra vegada a la final de la Supercopa.
Un clàssic decidirà el primer títol de la temporada i tot això mentre el Barça espera l'arribada de Cancelo. Diumenge a les 8 del vespre, Barça-Madrid, final de la Supercopa d'Espanya, a Gira. Avui l'equip té festa, però l'expedició està pendent de l'arribada d'un reforç de Cancelo. Anem fins a l'Aràbia, Bernat Soler. Esteu a punt, de fet, de parlar amb el director esportiu, amb Deco.
Bona tarda, Laia. Doncs som aquí a l'hotel de concentració del Barça, on ara mateix compareix el director esportiu del club, Deco, per fer unes declaracions al voltant d'aquesta Supercopa i d'alguna altra qüestió que se li respondrà. L'escoltem en directe.
No, la idea era, primero, intentar passar la semifinal, ¿no? Yo creo que era un partido difícil, por más que hemos ganado con una ventaja importante. Y nada, ahora esperar la final que siempre es dura contra nuestro gran rival. Será otro partido. Madrid ayer ha tenido dificultades contra un gran Atlético, pero es partido entre dos grandes equipos, siempre pasa así. Y nada, somos optimistas porque queremos ganar, pero estaremos delante de un gran equipo que ya nos ganó este año. Y por eso tenemos que ser mejores que la última vez.
Debo preguntarte por João Cancelo, ¿en qué punto está su incorporación y por qué se ficha Cancelo?
No, se ficha Cancelo por un tema. Primero, es un grandísimo jugador. Nosotros, al final, lo que importa es el mercado de invierno, mejorar la calidad de la plantilla. O sea, si es para seguir igual o bajar, no tiene ningún sentido. No es un tema de centrales. Nosotros estamos recuperando a Jonan. El míster ha dicho que con Jonan tenemos siempre un central más. Cancelo te permite que tampoco Eric tenga que jugar de lateral, que muchas veces ya ha jugado. Te permite algún momento y alguna dificultad, incluso Koundé, hacer dentro, o sea, nos da más soluciones que no teníamos antes. Y nada, es un jugador de calidad, de nivel, que es un jugador que siempre es un loco por el Barça, siempre que viene al Barça, siempre viene a bajar sueldos por el dinero, pero ese es el encanto que tiene este club. i perquè quadra amb el que podem fer.
Doncs fins aquí les paraules de Deco, del director esportiu del Barça. A l'hotel de concentració ha volgut fer aquesta valoració en aquest dia de treva, en aquest dia de calma. Avui a l'Aràbia Saudita és festiu, és el divendres sant de l'Islam i, per tant, no hi ha activitat, i el Barça, doncs, una mica també s'hi ha volgut apuntar. Fins i tot ha cancel·lat l'entrenament que avui tenia previst l'equip de Hansi Flick. Ahir a la nit va arribar Ter Stegen per incorporar-se a l'expedició després de l'ensurt que va patir, de comprovar que no hi havia cap problema greu. Demà torna cap aquí, o bé cap aquí, més ben dit, Gavi, el migcampista lesionat, que també vol donar suport a l'equip. I tot a punt, doncs, per aquest partit, on estrenarà dorsal Roni Bardaggi, li donen ja fitxa del primer equip de forma oficial. Fins ara duia el dorsal 28, a partir d'ara durà el 19, el que l'any passat ocupava Lamine Yamal. I aquesta és l'última hora des de Gida, des de l'Aràbia Saudita, des d'aquesta Supercopa, que el Barça espera sumar el pròxim diumenge en una nova final contra el Madrid, la tercera consecutiva.
Doncs és moment ara de parlar del rival del Barça en aquesta final, del Madrid, que es va classificar ahir després de superar l'Atlètic de Madrid per 2-1 en un partit, a Ou del Serra, on els de Simeone van fallar el que no està escrit.
L'Atlètic de Madrid va tenir les millors ocasions i segurament va ser millor també futbolísticament, però el partit se'l van endur els blancs perquè van ser més eficaços de cara a porteria, amb un gol de falta de Valverde tot just començar el partit i un altre de Rodrigo a l'inici del segon temps. Dos gols que només van ser contrarrestats per un del davanter de l'Atlètic de Madrid, Sorlot, pocs minuts després del 2-0. El Madrid, per tant, es va endur el derbi i jugarà la final, però el capità Fede Valverde va reconèixer obertament que els matalassers ahir van ser millors.
También hay que seguir siendo autocrítico. La imagen del partido, es verdad que hemos tenido ocasiones, pero el equipo de hecho tuvo mucho más. Creo que jugaron mucho mejor que nosotros. Hay que seguir corrigiendo eso, seguir mejorando eso. Somos un gran equipo, pero bueno, creo que tenemos que estar mucho más juntos en momentos que nos toca sufrir, que es parte del fútbol, hay que saber sufrir, hay que saber atacar, pero en ese momento hay que estar todos juntos.
El derbi madrileny d'ahir també va quedar marcat per l'escena del Cholo Simeone des de la banda intentant descentrar el davanter dels blancs Vinícius, tot recordant-li que Florentino Pérez el farà fora tard o d'hora i que ho tingués present. La versió del tècnic dels matalassers i la de Xavi Alonso és aquesta.
Las cosas que pasan ahí en el campo se terminan dentro del campo.
No es ejemplo de buen deportista el haberle lo que le ha dicho. Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival. Todo lo que pasa en el campo tiene un límite.
Kylian Mbappé, que es va quedar a Madrid per uns problemes físics i ahir no va jugar, viatja expressament ara cap a l'Aràbia Saudita, tot i que caldrà veure si finalment podrà o no jugar aquesta final.
Doncs tot això al voltant d'aquesta final de la Supercopa, que es juga diumenge a les 8, però aquest cap de setmana també hi ha Lliga. De fet, és l'última jornada de la primera volta i el Girona rep demà l'Osasuna a Montilivi en un partit Eduard Solà que no podrà disposar encara de l'argentí Claudio Echeverri.
Echeverri ja fa dies que s'entrena amb l'equip, però com que no s'ha pogut desencallar la sortida de John Solís, que serà el primer a marxar, el Girona encara no ha pogut inscriure l'argentí perquè no tenen una fitxa d'extracomunitari lliure. Solís no s'entrena i té opcions per marxar, però de moment no s'ha concretat la seva sortida. I Michel, que espera?
El meu pensament és el partit de demà. No sé què podem fer més. Hi ha contractes i hi ha situacions personals i professionals d'un jugador i hem de respectar. M'agradaria que comptar l'abans possible amb Claudio, però la situació és així. He de pensar en altres coses. Espero que hagi una solució aviat.
L'Ivan Kovic ha tornat a entrenar-se perquè no ha pogut resoldre el seu futur en aquests dies que està fora, però s'espera que abans no s'acabi el mercat acabarà trencant la seva sessió. L'entrenador del Girona també ha insistit que necessita reforçar el mig del camp urgentment perquè ja va curt d'efectius i ara sense Solís encara més. De cara al partit de demà contra l'Osasuna, Montilivi a 6:45, a l'última jornada de la primera volta, Michel també recupera Estuani. El Girona té 18 punts i l'Osasuna 19, i després de la victòria de diumenge passat a Mallorca, guanyar demà significaria confirmar l'objectiu de Michel d'acabar la primera volta amb 20 punts.
L'Espanyol juga diumenge al camp del Llevant, manté aquest segon dia consecutiu, volia dir, amb sortides confirmades a l'Espanyol. Si ahir el club anunciava la cessió de Javi Hernández al Mirandés, avui, Sergi Andreu, ha estat el torn de Luca Coleoxo.
Sí, l'extrem de 21 anys ha format el planter blanc i blau, tanca d'aquesta manera la seva segona etapa a la
l'Espanyol després que el Barley, que és el seu club propietari, i l'Espanyol han trencat la seva sessió, va arribar a l'estiu. No ha tingut pràcticament protagonisme Coleoixo, només ha jugat 3 estonetes en 3 partits de Lliga. El club anglès el cedeix ara al París, de la Lliga Francesa. Això vol dir que l'Espanyol, de moment, no percebrà cap quantitat econòmica pels drets de formació. El tercer jugador que també podria sortir en aquest mercat d'hivern és Antoni Urroca i alguns equips de segona que hi estan interessats, com ara les Palmes. El capítol d'entrades està més verd, tot i que la prioritat seria incorporar un extrem.
Bàsquet. L'Olímpic de Badalona serà la seu de la Final Four de la Champions FIBA de bàsquet, que aquesta temporada juga del 7 al 9 de maig. I avui és dia d'Eurolliga. El Barça, que és cinquè a la classificació, rep el CUE, el Partizan de Belgrat. Per tant, a priori, Ernest Macià, estem parlant d'un partit on el Barça és favorit.
Doncs sí, tant desigual com que el Barça aspira a atrapar els líders. Ahir, per exemple, va perdre el València, va perdre també el Fenerbahçe. Per tant, avui el Barça pot superar Fenerbahçe i empatar amb València. Esperem a veure què fa avui el Hapoel. I també tan desequilibrat com que a l'altra banda de la classificació, el CUE és el qui visita avui el Palau Blaugrana, és el Partizan. Això sí, està entrenat per Joan Peñarroya, qui de seguida sentirem. Xavi Pascual, però, reivindica l'efecte Palau. Per què? Perquè diumenge el Barça va guanyar a Madrid i perquè el partit següent no ho van poder celebrar amb l'afició, ja que el partit era porta tancada davant del Maccabi. Avui Pascual espera això.
Serà un partit que tornem a casa amb els nostres aficionats després de guanyar el Madrid i de trobar-los molt a falta amb Maccabi. Per tant, tenim moltes ganes de jugar aquest partit, de tornar-nos a juntar tots junts i d'alguna manera continuar amb aquest ambient positiu de Palau. També tenim moltes ganes de guanyar, perquè l'última vegada que vam jugar a Eurolliga a casa no ho vam fer, en públic.
Has dit que de seguida sentiríem a Joan Peñarroya, que de fet és un dels protagonistes també del partit d'aquesta nit, perquè és el seu retorn al Palau Blaugrana després d'haver marxat del club, i Macià has pogut parlar amb ell.
Doncs amb el Joan Peñarroya. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què has sentit al teu cos quan has posat els peus aquí? Perquè el calendari ha volgut que un mes i mig després tornis al Palau. Això sí, a la banqueta rival.
Una situació estranya, perquè per mi és la primera vegada que torno en una mateixa temporada, doncs, en un lloc en el que he estat i en un lloc en el que he treballat bé, a gust, en el que tinc molta gent a la que aprecio i estimo molt. Però, bueno, tinc tant lío a Belgrado que la meva atenció, el meu focus segur que estarà molt, molt focalitzada amb el partit, en intentar preparar bé a la gent davant d'un rival doncs com el Barça, que està en un moment molt bo.
En principi la rebuda serà bona. De fet, Pascual ha dit directament que ets un dels nostres.
Bueno, jo agraeixo molt les paraules. Al final el públic es sobrarà, el públic pues, decidirà, i jo, pues, com he fet sempre, jo acceptaré el que calgui. Evidentment, a qualsevol li agradaria pues, ser ben rebut. Un no espera ni de més ni de menys, però ser rebut. Però és un partit amb normalitat, vinc com a entrenador rival. Ja et dic que és algo que no depèn de mi, el públic es sobrarà per fer el que cregui oportú.
Moltíssimes gràcies, Joan.
I a vosaltres.
Doncs aquest partit juga a 8:45, i com tots els partits del Barça a l'Eurolliga, el podreu seguir a la transmissió al Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i de seguida tornem.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Al cor del Raval hi ha tot el cinema del món a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Carrefour et porta el millor preu amb els preus imbatibles. Com ara la banana a 99 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre origen a Espanya a 5,49 euros al quilo. Vàlid a la Península i les Balears. Fins a l'11 de gener. A Carrefour, el més bo, el millor preu. Carre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb motor, Nani Roma s'ha buidat avui a l'etapa 6 del Dakar, en què Nasser Al-Attiyah es posa com a nou líder en cotxes, i el pilot català puja una posició i ja és tercer a la general a les motos. Daniel Sanders continua el líder. Enviat especial, Damià Aguilar.
Nani Roma ja és tercer de la general del Rally Dakar quan la prova arriba al descans. El pilot fort s'ha buidat avui per obrir pista i intentar contenir els rivals. N'hi ha quatre més ràpids que ell, Al-Attiyah, Loeb, Quintero i Ferreira, amb Nani Roma cinquè i Carlos Sainz sisè. Això traduït a la general vol dir que Al-Attiyah té més de 6 minuts sobre l'Ategan, més de 9 sobre Nani Roma i gairebé 12 sobre Carlos Sainz. Per la seva part, Laia Sanz no està satisfeta del rodatge a les dunes, però és 18ena de la general a poc més d'una hora del líder. A les motos, Edgar Canet ha sortit cansat a fer els 325 quilòmetres cronometrats des de Hail a Riyadh. Ha perdut 18 minuts respecte al guanyador de l'etapa, que és Ricky Brabec. El nord-americà d'Honda s'acosta al lideratge de Daniel Sanders. Estan separats només per 45 segons. Avui l'australià, que és campió vigent, l'han penalitzat amb 6 minuts. Demà, dia de descans a Riyadh.
I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma juga avui a casa, a partir de la 17a jornada de Lliga, rep el Valdepenyes a partir de 3:15, i tot això l'endemà que el club, David Ubach, hagi anunciat canvis importants de cara al futur.
Uns canvis que es van anunciar ahir al vespre i que suposen, de fet, tot un canvi de cicle a l'entitat colomenca després de 51 anys d'història. Va ser aleshores quan Vicenç García va fundar aquest club, que és el segon més antic del món de futbol sala, el degà, doncs, del futbol sala de casa nostra, i un Vicenç García que ahir precisament anunciava que farà ja un pas al costat després de 51 anys a la presidència i quan tot just fa un mes que ha complert els 80. Un Vicenç García que ja feia mesos que rumiava aquesta decisió de plegar davant la impossibilitat de tirar endavant l'equip amb els seus propis recursos, tal com ha fet sempre. S'ha esperat però trobar el company de viatge que ha considerat adient, i això ho ha trobat Vicenç García en la figura de l'empresa de neteja Everest. El seu CEO, Julio Gómez, assumirà la presidència en un relleu que es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Així ho detallava ahir Vicenç García.
Dintre de la buidor que ens representa prendre una decisió així, però molt content, perquè el que sempre havia pensat en els últims temps era poder garantir la continuïtat del club, i això és el que més o menys hem escenificat, i això és molt important.
L'encara president colomenc plegarà el 30 de juny, doncs, i quedarà únicament ja com a president d'honor de l'entitat.
I el Barça té tancat el fitxatge del pivot internacional argentí de 19 anys, Lucas Granda, procedent del Pinocho Futsal del seu país, arriba al mes de febrer i tindrà fitxa del filial. L'Europa ha demanat aquest matí ajornar el partit contra l'Atlètic de Madrid B del dissabte 17 de gener perquè la gespa de Can Dragó, on l'equip ha d'emigrar, no estaria encara en condicions, Marcos García.
La gespa de Can Dragó estarà instal·lada entre avui i demà, ens confirmen, però amb les baixes temperatures d'aquests dies a casa nostra no té temps d'arrelar per estar en òptimes condicions en una setmana. David Escudé, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Barcelona.
I sobretot hem sopesat la por i les possibles conseqüències negatives pels jugadors, i hem optat per ser prudents i sol·licitar aquest aplaçament, com deia el president, perquè el primer partit a casa, a Can Dragó, en aquest cas, fos pel proper dia 8, coincidint amb l'Hèrcules d'Alacant.
Si la federació no accepta aquesta petició de l'Europa, l'Europa proposa com a alternativa jugar un partit més al Nou Sardenya. No sembla que la federació hagi d'acceptar aquesta opció. Per tant, en paral·lel, el club graciang busca ja camps de gespa natural que puguin acollir unes 3.000 persones.
Demà comença Belgrat l'Europeu masculí de waterpolo, en la selecció espanyola, amb una immensa majoria de jugadors catalans a l'equip. Defensarà el títol aconseguit ara fa 2 anys a Croàcia, Eudald.
L'equip espanyol, actual campió europeu i també del món, obrirà demà la competició 12:45 del migdia davant d'Israel. En aquesta primera fase també jugarà davant Sèrbia i contra els Països Baixos. En parla el jugador del Club Natació Barcelona, Pol Daura.
Tenim una fase de grups bastant dura, amb Sèrbia com a principal rival, que arriba com a campiona olímpica. Però nosaltres, per altra banda, som actuals campions d'Europa i campions del món, per tant, no ens amagarem i donarem un nivell altíssim.
La selecció que dirigeix el català David Martín compta amb fins a 11 jugadors catalans de la convocatòria de 15-13, dels quals ja van disputar el Mundial de l'any passat, i amb les dues úniques novetats, el jugador del Barcelona, Pol Daura, a qui hem sentit ara mateix, i el del Sabadell, Òscar Asensio.
I la recomanació de cada divendres avui és perquè demà es compleix el 40è aniversari de la primera emissió de TV3 al programa Temps de Neu. Se celebra una gran festa a l'estació d'esquí de Masella, Carles Canal.
Sí, la idea és fer una baixada de torxes entre les 8 i les 9 del vespre, a la qual s'ha convidat 2.500 esquiadors i esquiadores. Toni Real, director del programa, explica com serà aquesta celebració.
Farem dos actes, un a la Molina al matí. Després visitarem amb el president de Ferrocarrils el niu de l'Àliga i a la tarda, al vespre, farem una baixada de torxes multitudinària a l'estació de Masella.
El programa té el mateix objectiu des de fa 4 dècades, potenciar els esports de neu i ajudar les comarques pirinenques. El seu director recorda com van ser els inicis.
El Temps de Neu va néixer a partir d'un programa de neu que jo feia a Catalunya Ràdio, que es deia A Punt de Neu. I a partir d'aquest programa va néixer la idea de preparar un projecte per TV3. No va ser fàcil, entre altres coses, perquè fa 40 anys esquiava molt poca gent a Catalunya.
La celebració coincidirà amb el comiat de Toni Real, que deixarà el programa aquest any després de tota una vida dedicant-s'hi.
I acabem amb una informació avançada i anunciada ahir al Tot Costa del capità del Barça d'handbol, Dicamen, Marta
García. Que se n'anirà al Foixer Berlín, però això sí, a partir del 2027, per tant, quan acabi el seu contracte amb el club blaugrana. L'acord encara no és oficial, ho seran les pròximes hores, però Catalunya Ràdio llavors avança aquesta notícia. Això posarà punt final a una etapa d'11 temporades dedicament amb el Barça. I per cert, Laia, Madrid-Barça, quarts de final de la Copa de la Reina, 5 de febrer a les 9.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.